Occident i amb Israel en particular, si es produís les circumstàncies. Per tant, sí, efectivament, cal estar molt, molt atents a l'Iran. Per això que dic, perquè jo crec que el que estem veient tant amb el, per entendre com reacciona els Estats Units o com actua els Estats Units en aquesta crisi, per entendre també com pot reaccionar l'Iran, cal estar molt atents a aquests jocs de poder intern que es produeixen dintre cadascun dels països.
Natalia, tú decías, te leía hace un tuit de hace media hora, si el ataque de Estados Unidos a Francia y Reino Unido hubiera golpeado una fábrica o un almacén de armas químicas, medio Damasco, medio Homs estarían ahora en los hospitales. Turquía, Israel y Arabia Saudita, todos valedores de milicias islamistas y yihadistas en Siria, se congratulan del ataque. Aquí hay una cuestión que decíamos, que cada pieza que se toca tiene otra afección. Desde tu punto de vista, ¿crees que igual, siendo un ataque casi propagandístico, el hecho de que lo celebren países valedores, como dices tú, de las milicias islamistas, complica el enfrentamiento, quizá, con Estado Islámico?
Pues el problema es que, como decíamos, como hay varios niveles, el local, el regional e internacional, todo lo que toca un nivel puede afectar al otro, y de forma inesperada. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Líbano estamos en la alerta, en la frontera sur, por Israel, que estaba construyendo un muro de defensa allí en unas zonas que están disputadas en la frontera. Esto es algo que puede realmente hacer mover pies a Irán y decir, vale, no respondemos en Siria, pero respondemos en el sur del Líbano o respondemos en Gaza con Hamas. Entonces, todas estas piezas, cuando tocas a un nivel, afecta al resto. Una cosa que sí que no estamos viendo y que sí que se aprecia mucho en el terreno es que desde que el ejército sirio ha entrado en Ghouta, Bashar al-Assad está ganando, ampliando bases sociales, ganando apoyo entre sus bases sociales. Ahora mismo en Damasco, donde hay 4.5 millones más uno desplazados de todo el país, Bashar al-Assad, o sea, su popularidad ya está en alza. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que cuanto más se anima la dialéctica agresiva de Occidente sobre Siria, más se usa algo que es muy propio en Oriente Medio, que es la teoría del complot, están todos contra nosotros. Entonces está reforzando lo que es las bases sociales de Bashar al-Assad.
Sé que has de marxar, Eduard, ¿vols afegir alguna cosa més?
El que diria és aquesta sensació amb la guerra a Síria, que tothom intenta pescar en aigües tèrboles, pescar en aigües turbulentes, no? Això és una cosa, sempre ho estem veient en aquest conflicte, per tant, cal veure qui serà el proper pescador i quins seran els objectius que intentarà buscar.
Una última reflexió, Eduard, i jo ara he fet servir la paraula propagandística, però no sé si des del teu punt de vista l'acció militar d'aquesta matinada és propaganda de Trump. Avui hi havia un article molt interessant del Francisco Basterra al País que recordava com, vaja, les guerres o els atacs militars sempre han estat cortines de fum per governs que tenen algun problema i que no els està funcionant alguna cosa o altra.
No crec que sigui una cortina de fum.
No,
Jo crec que sí que és una pressió, una gestualitat, forma part d'aquesta necessitat del que els americans dirien to do something, no? Havia de fer alguna cosa, si no quedava retratat, si no era un Obama II, ell té aquest perfil propi, ha mostrat aquest lideratge testosterònic i per tant havia de respondre testosterònicament.
Eduard Soler, investigador sènior del CIDOP, expert en Pròxim Orient, ha estat interessantíssim. Això en 10 minuts, el dibuix, la radiografia sobre aquesta qüestió. Gràcies, Eduard, fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Natalia, dame dos minutos más, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero déjame saludar al corresponsal de RAC1 a Jerusalem, Salem Ergui. Sal, molt bon dia de nou.
Hola, què tal? Bon dia.
No sé si volies afegir alguna cosa sobre el que estaves escoltant al voltant d'aquestes qüestions i, com dèiem, sobre el terreny, Síria implica molts actors diferents, un d'ells, evidentment, Israel, de forma molt directa.
Sí, bueno, estem complint ja els 7 anys de la guerra a Síria, però són moltes guerres interiors i també externes, regionals i mundials. La guerra entre Turquia i els kurds, la guerra entre el bloc xiita liderat per Iran i el bloc sunita liderada per Aràbia Saudita, com heu dit. També, evidentment, la guerra cada cop menys secreta, diríem, entre Iran i Israel. Això és evident. Si parles o preguntes pel tema israelià, avui aquí és Shabbat i, per tant, no hi ha reaccions moltes oficials, però sí que, evidentment, en primer lloc, Israel va ser informat de l'atac abans de fer Trump a ordenar l'atac. I és evident que Israel... Hi ha, diríem, dos situacions. En primer lloc, Israel va pressionar o no... va dir al món que actués després de l'atac químic atribuït a Síria, però evidentment el que interessa molt a Israel és el tema de la presència iraniana. I hem vist que aquesta setmana ha sigut, jo crec que dramàtica, i que no ha tingut massa atenció mediàtica mundial, però ha sigut una setmana molt important, ja que si fa dos mesos, per exemple, per primer cop Iran va enviar un dron a Israel que, segons sembla, portava explosius, Israel el va interceptar. Aquesta setmana Israel, segons Rússia i Síria i també Iran, va atacar una base important d'Iran a T4, que està al centre de Síria, i va provocar 14 morts, entre ells 7 de les guàrdies revolucionàries d'Iran, i això per primer cop Iran ho va reconèixer i va anunciar una resposta, i per tant ara mateix estem molt a prop d'una guerra oberta entre Iran i Israel, i l'atac de Trump no té massa influència. Jo estic d'acord amb vosaltres, l'atac de Trump és més un missatge de dir que han de fer alguna cosa, i jo crec que més que un missatge a Assad pel tema químic, és també un missatge a Putin, és a dir, Trump, estic d'acord amb vosaltres, jo crec que no hi ha molta gent que sap el que farà, jo crec que ni ell mateix ho sap, no? Però sí que és cert que Trump no volia estar a Síria, no volia continuar a Síria, després, diríem, de l'època post-ISIS, però tampoc Trump vol veure com Putin és tan gran, és tan xèrif, tan important al Pròxim Orient, i aquest missatge és també un missatge, per primer cop també en França i Gran Bretanya, un missatge directe a Putin, més enllà de Damas, perquè com ja estic veient a les xarxes socials, a l'oposició d'Assad diuen que aquest atac és molt limitat i no farà cap tipus de canvi a la guerra interna, que pràcticament està guanyada per part d'Assad i els seus aliats Iran i Rússia.
Tot i que, segons apuntaven des del Caire autoritats síries, deien que condemnaven l'atac en los términos más fuertes, l'agressió bàrbara i brutal d'Estados Unidos, França i Reino Unido contra varios puntos en la capital Damasco i en la província de Homs. Això és de l'agència oficial de notícies Sana, citant fonts anònimes, clar, també és això, del Ministeri d'Exteriors de Síria, que afirmó que l'agressió de los regímenes arrogantes i de l'hegemonia occidental fue el resultado de la frustració després que el projecte conspiratorio en Síria no tuviese resultado, que és una de les coses que també apuntàveu. Natàlia, creo que Carlos Fernández, que és compañero aquí en la radio, te quería hacer una pregunta al respecto de todo esto.
Sí, Natàlia, buenos días.
Buenos días.
Confesándome absolutamente superado e incapaz de analizar tantos peones en ese tablero de ajedrez, pero hay una cosa que yo esta mañana me vino a la cabeza y que me gustaría es que me iluminara sobre ella, ¿no? A mí esta semana me vino a la cabeza un rancho de Estados Unidos con Aznar sobre unas mesas, Blair y Bush celebrando un ataque que teóricamente era por la posesión de determinado tipo de armamento y que luego, bueno, de aquellos barros, estos lodos, ya aún estamos ahí, ¿no? ¿Tú crees que nos puede pasar algo similar?
Bueno, la iraquización de o libanización, que también se habla en algunos momentos de la guerra siria, digamos que está en camino. Ahora mismo tenemos a media docena de potencias regionales e internacionales combatiendo cada una por sus intereses. Obviamente yo creo que sí que hay diferencia, que en Siria sí que se han utilizado armas químicas. El problema es cuánto de eficaz son estas medidas en la coyuntura actual y con tantos actores implicados. Tirar una piedra, o sea, echar más leña al fuego, como se podría decir, porque las consecuencias no son previsibles y pueden acelerar otros conflictos, estados conflictos, pues como decía Jaime, entre Irán e Israel o otros. Yo creo que a diferencia de Irak, sí que aquí se han empleado, y queda claro que se han empleado armas químicas. En este caso la autoría aún está por ver, porque la verdad que es extraño que en un momento en el que el régimen estaba recuperando, le quedaba un 5%, no tenía necesidad de utilizar esas armas. Entonces no queda muy claro, y por lo visto a la OPCW no les va a dejar hacer su trabajo por ahora. Pero iraquización tal cual yo creo que no, porque ahora mismo los bloques están bastante demarcados en Siria. Tenemos a los turcos y a los kurdos en el norte, el ISIS prácticamente destronado del este del país, y el régimen recuperando lo que es la Siria útil, todo lo que son las urbes y las arterias que lo conectan entre sí. Quedan muy pocos focos ya para lo que son los flancos insurrectos. Entonces yo creo que ese temor de que se iraquizara la guerra siria ahora mismo no es el principal. Ahora mismo más puede ser el enfrentamiento que Rusia y Estados Unidos puedan tener y las consecuencias para los actores regionales.
Natàlia Sánchez, periodista, interessantíssima l'anàlisi també. Avui tenim la sort de tenir tres persones que en saben un munt, l'Eduard Soler, la Natàlia Sánchez i el Salem Ergui, por el dibujo. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Merci.
5 minuts i un quart de 10 del matí. Volies afegir alguna cosa, Sal, o algú li volia fer alguna pregunta? Per cert, Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Caral, bon dia. Bon dia. Que ja fa estona que correm per aquí, però estàvem immersos en el debat sobre l'atac aquesta matinada, perquè es llevi aquesta hora del matí, que sàpiga que finalment les amenaces s'han acomplert. Donald Trump ha ordenat i ha executat un atac sobre Síria, sobre Damasc i Homs, dues ciutats, vaja, la capital i una de les ciutats transcendents del país, això sí, sobre dispositius, recursos de suposadament armament químic, com a resposta, recordeu els atacs que es van registrar d'armes químiques, presumptament d'armes químiques a Síria, i que van deixar una seixantena de morts. Un atac coordinat entre Estats Units, França i la Gran Bretanya, tot i l'oposició de Rússia. Volies afegir alguna cosa, Sal?
No, jo crec que ara mateix tothom fa el seu paper, és a dir, qui ha de condemnar l'atac ho condemna, com Iran i Hezbollah i també evidentment Rússia, qui ho felicita també, com els països aliats dels Estats Units, també Turquia. És molt interessant que Turquia, aquest paper de Turquia, que per un costat organitza una cimera molt important a Ankara amb Putin i també, diríem, amb els iranians, i per l'altre costat Erdogan és un enemic clar del president Assad. I no sé si heu vist el primer vídeo ja del president Bashar al-Assad, que ha distribuït la presidència de Síria. Uh-huh. Doncs es veu el president entrant al palau presidencial a Damasc, més o menys amb aquest missatge de que tot és rutina, no hi ha cap problema. I és evident, com deia, que jo crec que el missatge a Assad és un missatge a Putin, perquè des de fa molt temps qui mana a Síria no és Assad, és a dir, és més bé jo crec que seria Putin, i en segon lloc a l'Ayatollah Khamenei a l'Iran.
Déu-n'hi-do. Haurem de veure com evolucionen les pròximes hores. Gràcies, Salem Ergui, des de Jerusalem. Gràcies, bon dia. Bon dia. 3 minuts i un quart de 10 del matí, aquesta informació amb què obríem, evidentment, aquesta matinada, que ens arribava just aquesta matinada, l'atac dels Estats Units coordinat amb França i la Gran Bretanya a Síria, Damasc i a Homs, en resposta als atacs presumptament amb armes químiques que van matar una seixantena de persones a Síria fa just avui una setmana, i que, evidentment, tindrà efectes sobre el dificilíssim de llegir tauler de joc de Pròxim Orient en una guerra, la de Síria, que ja dura molts i molts anys. Una altra qüestió que no m'ha atacat és precisament que és el gran focus del tema dels refugiats, precisament Síria, que no sé si té algun efecte o no aquest atac, però en què cadascun d'aquests actors que dèiem, Estats Units, Israel, Aràbia Saudita, Iran, Rússia, el propi Síria, també Estat Islàmic, el Kurdistan, tothom té els seus interessos, tothom està allà ficat, i cadascú amb la seva pròpia agenda, les seves fílies i les seves fòbies. 3 minuts i un quart de 10 del matí. No sé si volíeu afegir o volíeu apuntar alguna cosa, Arturo, Joan, Iva i Carles. Si no, farem una pausa, sí, Arturo?
Sí, no, sobretot una qüestió que tenim avui sobre la taula és que Europa, que ja havia entrat en aquella, en aquella guerra, però que avui ha entrat no per la porta gran, vull dir, no entra d'amagat, sinó que entra jugant un paper i dient nosaltres anem a una posició, etc. Jo crec que té molt a veure.
No, i s'ha implicat, és a dir, en imatges dels avions britànics i francesos en territori de Síria.
Encara no sabem, però, ni a Alemanya, ni a Itàlia, ni a Espanya, què han dit, no?
No. Avui Mariano Rajoy crec que té un acte, no sé si suposo que li preguntaran, ara no recordo en quin punt d'Espanya, d'altres qüestions, però que evidentment haurà de sortir en conversa.
Però jo crec que tal com està distribuïdes les tasques a la OTAN, no sé si Espanya, en aquest tipus d'intervenció concret, té molta, o altres països, tenen molta, no, molta capacitat de fer. Crec que és més Gran Bretanya, Regne Unit i França, però sí que és interessant.
Però l'opinió d'Alemanya, Itàlia i Espanya,
no,
com a opinió, diguem.
L'opinió és evident, no, però dic que sí, té molta, que sí pot tenir molta implicació. Fan un altre tipus de tasques, en fa l'efecte. No, però el que sí que em sembla interessant és, a nivell de política internacional, és això, no? L'aposta decidida, sobretot per Macron, em sembla que és més rellevant, que és una aposta contra Rússia.
Sí, i jo després un altre aspecte d'anàlisi absolutament diferent és el que m'ha sobtat molt, com sempre parlant de Trump, és el llenguatge, com s'anuncia i es declara aquest atac. És un llenguatge...
Tenim el tall, Dani, perquè el podríem escoltar sense doblar, perquè també el podem traduir, però així sentim la veu de Donald Trump aquesta matinada. Li anirem a buscar de seguida, digues-hi, va.
Doncs és un llenguatge, parlar del dolent, de l'animal, del malvat, amb uns termes que són molt equiparables, per exemple, quan es fan discursos des de l'Orient Mitjà, molt equiparables, segons com, està entrant en una dinàmica que ja definitivament és com tancar la porta a l'intent de política multilateral que durant dos legislatures va fer Obama i dir, bueno, ara estem en una política multipolar, on els dos machos alfa de la partida som en Putin i jo, i ho demostrem fins i tot en el llenguatge verbal.
Un quart de deu del matí, pausa, i de seguida... Ah, Joan, volies apuntar alguna cosa.
A veure, parlar a Orient Mitjà de lògica és bastant difícil, perquè diguem-ne que és molt, la geometria és molt variable. Vull dir, els que són amics avui poden ser enemics demà, havien sigut mig amics, però al mateix temps que són amics amb un poble o amb una zona d'Orient Mitjà, el poble del costat poden estar enfrontats. Vull dir,
el cas de Turquia és paradigmàtic, amb els kurds, amb els americans...
Dir, no pots fer allò, diguem-ne, una ratlla vertical i dir... A un costat de la ratlla uns i a un costat de la ratlla uns altres. Vull dir, les zones grises que estan absolutament entrebarades, no? La pregunta és, per què ara? Aquest és l'atac més greu que hi ha hagut? Amb tota la crisi humanitària després de 7 anys de guerra, aquest és l'atac més gran que hi ha hagut? Vull dir, per què ara? El que passa és que ja dic que no és lògic el sistema, per tant, la pregunta, jo no sé si té una resposta lògica. Que en té una?
Hi ha una cosa que aparentment no té res a veure... però jo crec que en l'òrbita Trump tot s'ha de tenir en compte, que és que paral·lelament en aquest moment d'eufòria, d'ardor guerrero de Trump en el cas de Síria, venim de que acaba de declarar una guerra de l'acer comercial, que no és cap tonteria, que a més aparentment l'està guanyant, perquè està actuant com el comerciant que és, ha aconseguit dividir a tots els fronts, ha aconseguit que la Unió Europea respongui d'una banda, que no toca gaire la relació amb Canadà, que és qui realment exporta acer als Estats Units i qui li pot fer mal a la indústria americana, però això no ho ha tocat gaire, i aïllar d'alguna manera Xina, que és qui li importa. I jo no sé si això en la particular psicologia de Trump té res a veure, però ve d'aquesta victòria que no tenim massa en compte.
Si em permeteu, és que, això podria ser un Líbia 2 per Europa, en recordar el fiasco que va suposar Líbia, perquè estem amb la guerra postmoderna, que és la guerra més... Si totes les guerres són estúpides, la postmoderna és més, perquè costa tants diners com la guerra convencional, porta tanta destrucció com la guerra convencional, però el que fa la guerra no es mulla, perquè no és una guerra sobre el terreny, és una guerra amb drons, amb això, amb avions, però vull dir, tu no tens allà 200.000 soldats jugant-se la vida cada dia. Això ha canviat, això ja ho vam veure amb tot el fiasco de l'Iraq, és perquè no hi havia, però vull dir, un país s'ha d'ocupar militarment i no s'ocupa amb drons. Llavors, esclar, una cosa és enviar avions, una altra cosa és enviar coeteria d'aquesta, i una altra cosa és fer la guerra d'habilitat, que és la guerra absolutament postmoderna. I després, tothom diu Trump, la xuleria personal d'ell, Trump respon a l'establishment. Si hi ha una guerra, és perquè l'establishment té interès en una guerra comercial, perquè ell, per començar, ell no és magnate del ferro o de l'acer.
No, però...
Diferent seria que ell fos, diguem-ne, un petrolier o un d'aquests... Bush era petrolier, per exemple. Ell no ho és, no? Llavors, el que passa és que Trump té unes formes, diguem-ne, peculiars, de cunyadismo político, per dir-ho així. Però, molt maleducat, per cert, no? Però jo crec que Trump no és Trump, és l'establishment.
Sobretot perquè...
A mi em fa l'efecte, perquè vull dir, no és ell. La prova és que alguna sèrie de militars que s'hi oposaven, com el general McPherson, em sembla, o Mattis, els han fet fora. Vull dir, és l'establishment, una altra vegada dels falcons, que responen a interessos.
Sí, el que passa és que, a més, ell hi aporta la seva particular idiosincràsia, sí. Que, per exemple, en la guerra...
La salsa és picant, eh?
Sí, i jo crec que en la guerra de l'acer, per poc que ens agradi, li funciona. I probablement, davant de Putin, li funcioni.
Sí, una cosa que és interessant és que tot el que havia dit Trump durant la campanya i durant la primera part del mandat, que estava en posicions de no intervenció i més aviat aliat de Rússia, ha canviat. No crec que no és imputable a una posició personal de Trump, que des de luego és molt volàtil, personalment, però crec que no és imputable a una posició de Trump personal, sinó que hi ha un canvi en el seu govern que té a veure amb un alineament amb els interessos del, diguem-ne, l'establishment americà.
9:19, avui, que d'aquí a una estona estoneta, d'aquí uns instants, serà en aquest estudi Ben Emerson, per primer cop entrevistar a Catalunya de l'advocat internacional de Carles Puigdemont, d'Oriol Junqueras, de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez. De seguida m'agradaria preguntar-vos què en penseu de tot plegat, perquè hi ha, per tota gent que s'hagi acabat de despertar, que sàpiguen que Estats Units ha atacat juntament amb França i la Gran Bretanya posicions a Síria, com havien anat alertant en les últimes hores, amb allò dels míssils ja estan arribant. Doncs bé, han arribat prop d'un centenar i han en principi destruït punts concrets, molt, no hi haurien massa efectes personals de recursos químics del règim de Bashar al-Assad. 9 i 20, de seguida analitzem el que ha donat de si també les últimes hores la política catalana i els seus efectes judicials, que és el camp de batalla on es juga tot plegat.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Viure un present il·lusionant i arribar a fer el que t'agrada. Comença per fer un pas universitari d'èxit amb Blanquerna.
Si el món de la farmàcia, la infermeria, la fisioteràpia o la nutrició t'il·lusiona, vine a les sessions informatives de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Consulta dies i horaris a blanquerna.edu. I bon futur!
Ryanair, 30 anys de preus baixos, amb més de 200 destinacions entre les que triar i un gran servei de puntualitat. No és moment de reservar la teva propera escapada? Reserva avui el teu viatge a Ryanair.com o a l'app. Des de només 19,99 euros per trajecte. Ryanair, preus baixos, sense complicacions. Disponibilitat limitada. Visita Ryanair.com.
El curiós cas d'en Quique. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Ei, no veig la mare d'en Fran, que no ve al partit.
No poden, els van entrar a robar ahir a casa seva.
Sí, i com ha estat?
Van forçar la porta del garatge i van entrar a la casa. Sort que no eren a dins quan va passar.
Protegeix casa teva amb Securitas Direct, l'empresa líder d'alarmes a Espanya. Truca ara al 900 44 4546 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 4546.
RAC1, Banc Sabadell i la xarxa de concessionaris Hyundai de Catalunya presenten dilluns 23 d'abril des de les 8 del matí fins a 8:45 del vespre. Viviu la festa entre llibres, roses i la programació de RAC1 en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona. Una altra manera de celebrar una gran jornada amb el món a RAC1.
Celebra un dels dies més preciosos que hi ha l'any.
La competència.
Moltes gràcies, bon dia a tothom. Avui amb gent vinguda. Bueno, és complicat.
La segona hora.
Bon dia, bon Sant Jordi, en directe des del Palau Robert de Barcelona.
Tot és possible.
Avui dia de Sant Jordi us hem preparat un programa molt especial.
Versió RAC 1.
Benvinguts, ben retrobats els amics que ens acompanyen aquí al Palau Robert. Bona, gràcies bona, per acompanyar-nos.
I Islàndia.
Coses que us hagin passat un 23 d'abril.
Bona tarda, Jordi. Vale.
Ja és Sant Jordi amb RAC 1. En directe des dels jardins del Palau Robert a la Cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Que tingueu una gran diada a Sant Jordi.
Dilluns 23 d'abril us hi esperem a tots per celebrar que ja és Sant Jordi amb RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó.
7 minuts i 9:45 del matí al costat del Joan Garal, de l'Arturo Puente, de l'Ivan Garé, del Carles Fernández, de seguida en aquest estudi Ben Emerson. Jo anava a preguntar-li al Joan Garal, ja que ja ve com tradició cada dissabte al matí, que li ha semblat la interlocutòria. Aquí normalment varia, diguem-ne, els actors d'aquesta interlocutòria. Aquesta és veritat que fa una mica més d'hores, perquè es va saber ja dijous, sí. del jutge Llarena sobre Jordi Sánchez, que no podríem dir segurament ningú de nosaltres, si fóssim honestos a nivell intel·lectual, que no s'esperava que fos en aquesta direcció. Acció, tot i que, evidentment, quan entrem en els detalls sempre hi ha la part més interessant de tot plegat.
A mi hi ha dues coses que jo crec que s'han de destacar de la lectura. Primer, com jo sóc dels que creu, i entre el món jurídic majoritàriament creiem que no hi ha rebel·lió, tot el que més ve darrere és obrer. Mm-hmm. Vull dir que no hi hauria d'haver causa. O sigui, això és molt important recordar-ho, perquè si no caiguem en el joc de discutir. Discutim perquè no hi ha més remei, però és que creiem que neguem la major. Dit això, hi ha dues coses per mi molt importants. Una, no el deixo vostè presentar-se perquè vostè representa a una majoria que podia tornar a posar en marxa els fets pel qual vostè està aquí.
Ve dir alguna cosa així, sí, la interlocutòria. Sí.
Resumit, no?
Resumit, però ve dir alguna cosa
així. Amb tota aquesta parafernalla que vull dir, una altra cosa és que es podrien revisar, per exemple, comparar la literatura de la decisió de Slevin-Holstein amb aquesta, vull dir, un llenguatge barroc o un llenguatge directe. Això també és important perquè la gent pugui entendre sense embuts què és el que el jutge vol dir, no? I aleshores, clar, és una causa evidentment política, encara que tu no diguis que és política, és una causa evidentment política, perquè a vostè no el deixem fer el programa polític pel qual vostè està votat, reconeixent que aquest programa polític mai ha estat impugnat i que és legal, el qual és bastant de bojos. En segon terme, això de la ONU, que podríem després discutir-ho perquè és un tema a part, és a dir, què és la vinculabilitat de les resolucions del Comitè de Drets Humans de la ONU, podríem parlar després, ja, però no vull, però queda clar que això ho menysté i que un jutge d'un país que es diu democràtic menystingui una resolució del Comitè de Drets Humans, com a mínim és peculiar. I en tercer lloc,
però té algun efecte, ja hem debatut moltes vegades, però sembla que no és vinculant.
És vinculant, no és executiu. Però aquest és el tema, és a dir, perquè al darrere no estan els cascos blaus.
Ja, no es pot obligar a cap país a aplicar-ho.
És que no volia trencar, però vaja, és que Espanya ha signat un protocol addicional que ningú l'obligava, o sigui, no és que sigui part del circuit de drets humans de la ONU, sinó que a més ha signat un protocol per sotmetre específicament aquest comitè. Que això, molts països, la majoria de països no ho tenen signat.
Aquí hi ha una cosa, Joan, de totes formes, i ho obro també tota la resta, que si insisteixo, si som honestos, tots els que estaven en aquesta taula sabíem que la investidura de Jordi Sánchez no es produiria ahir, ni demà, si s'hagués fet la segona part de la investidura, perquè Pablo Llarena no deixaria sortir de la presó. I igual que ho sabíem nosaltres, ho sabien els partits que han demanat que sigui
president. No, però això, jo crec que això és un altre tema.
Sí.
I si em deixes d'acabar amb el tema de l'interlocutori...
Sí, acaba, després, disculpa.
Perquè, no, t'ho dic perquè... I després disculpa, hi ha una cosa que és sorprenent, que reitera una cosa que va dir a la interlocutòria de processament, i es reitera ara. Una pot dir, bueno, és un... Escolta, l'Ardor Guerrero no et porta a escriure potser més allà del que hauries d'escriure. Ell se ser ofès. Diu, l'estratègia que padecemos. Automàticament el jutge ha d'agafar la toga, penjar-la i marxar.
Diu, padecemos?
Sufrimos. La paraula és... Sufrimos. És a dir, si tu com a jutge, i pot ser, tu imagina que ara estàs veient un delicte de violació i tu et poses allà a plorar com un nen, segurament veient les... Tu no pots continuar amb el judici perquè tens una parcialitat. Tu has calculat sobre que tu dius no, tu estàs commocionat, sinó que sufrimos. És a dir, sufrimos, jo soy víctima també. Per tant, el que jo crec que correspon és marxar. Clar, si ell no s'absté, el podrien recusar. Recusar no és prevaricar, eh? Recusar és apartar per un jutge per estar implicat. Jo crec que aquests són els tres temes essencials d'aquesta interlocutòria.
Aquí on anava, sobre el paper de Pablo Llarena. Jo deia que tots els partits que van presentar Jordi Sánchez sabien que no es podia produir, d'acord? Per tant, el que hem de llegir a partir d'aquí és perquè ho fan. I ho fan segurament per intentar aprofitar. De fet, ho havíem sentit de Jaume Alonso Cuevillas, dient a nosaltres ens aniria molt bé a nivell judicial que ara es presentés Jordi Sánchez perquè tenim la resolució de les Nacions Unides i això serviria en defensa de la causa internacional, etc. Si ho llegim així, la pregunta que jo em faig és... ara li preguntarem a Ben Emerson, però... La denúncia, diguem-ne, per prevaricació té sentit, des del teu punt de vista, si no és vinculant això de les Nacions Unides?
No només per les Nacions Unides. Jo crec que hi ha més elements. Però és una cosa que jo, aquestes coses, des del meu punt de vista personal, que estan a la cuina, i jo no estic a la cuina, jo crec que ficar-se a la cuina d'altres cuiners no és bo. Llavors, si algú creu que hi ha prevaricació, que tiri endavant.
Però jo crec que ja ho han tirat endavant, no? Ja ho estan tirant endavant.
Es poden tirar endavant de moltíssimes formes. Per això vull dir, i hasta aquí puedo leer. Vull dir, perquè jo no vull tampoc interferir amb mecanismes, perquè en el fons també és una decisió política. Per què és polític tot això dels judicis? Perquè com hem passat de la política institucional, és a dir, els palaus de govern o els palaus dels parlaments, que és on s'ha de fer la política, hem passat als jutjats, aquí tothom juga a fer política amb els plets. Va, el que tu no pots dir no. Vostè no ho pot polititzar, i vostè sí. No, home, no, això no, no, no,
per,
no
podem fer-ho. Per tant, per simplificar-ho, com que és la persona que en sap més de dret d'aquesta taula de molt llarg, i probablement un dels que més en sap a Espanya,
i el món.
Pregunto, i el món, et pregunto, té recorregut creus la denúncia de prevaricació, si es produeix en els termes, diguem-ne, ferms?
T'ho contestaré en plan gallec una mica.
Ni pujar ni baixar.
Té recorregut amb la mida que ha passat. Si això fos realment un estat de dret de veritat en aquest aspecte, no estaríem parlant de prevaricació.
D'acord. Obro taula.
Sí, jo crec que hi ha un aspecte que hem de tenir present a l'hora de revisar el calendari dels darrers dies, que és l'intent d'investidura del Sánchez, que és que quan es proposa Sánchez i la defensa de Puigdemont havia dit el que havia dit i es proposa Sánchez com a recandidat, perquè ens entenguem, Puigdemont encara està engarjolat, està a Alemanya, ningú té a sobre del taulell la possibilitat de que surti. Per tant, posar Sánchez, reproposar Sánchez era, doncs, de nou una estratègia per internacionalitzar, però que no tenia present que Puigdemont seria lliure. Llavors, en el moment en què surt Puigdemont, ja està obert el procés de reinvestidura. Jo crec que es segueix endavant també, deixeu-m'ho dir, i que se mantingui una mica per cortesia. Ara no podem retirar Sánchez, ni podem tornar enrere, ni no. S'acaba aquest procés, però durant aquesta setmana jo crec que és el que s'està coent el de debò, que és quin candidat i quina decisió es prendrà.
Jo crec que no és que s'estigui covant, sinó que hi ha molts problemes per arribar a aquesta decisió.
Una de les solucions pot ser les eleccions, eh?
I la sortida, de moment, és una mica pilota endavant, de la mateixa manera que per mi, i ho sento, aquest creuament d'amenaces de querella de prevaricació contra el jutge Llarena i querella de malversació contra el Parlament és pura política. La querella de prevaricació ja ens la van anunciar contra el jutge Llarena, ens la van anunciar el 6 de març.
Sí.
I va quedar on va quedar. I ahir, el dijous, Junts per Catalunya i Esquerra sortien com a resposta i arena amenaçant amb aquesta querella. I després ho assumia el president Torrent. El dijous Ciutadans parlava de malversació i ahir al Parlament ja se'n cuidaven.
Sí.
No, però jo crec que és molta més actualitat que intencionalitat.
Jo crec que hi ha una... És a dir, hi ha una... No sé si estratègia, no sé si arriba estratègia, eh? Però si hi ha una mena de... No, de avall, no? De passos determinats d'abans. És a dir, aquí s'havia especulat molt amb la querella per prevaricació des de feia molt temps, 6 de març has dit tu,
sí.
Eh? Sí, probablement. Vull dir, ja s'havia parlat d'això, el que passa és que s'estava buscant una cosa concreta, i la cosa concreta la van trobar en el moment on el Comitè de Drets Humans de la ONU accepta a tràmit aquesta, la petició de Sánchez, fa seves la seva petició de fer efectius els altres polítics, no? Que li insta a l'Estat, i aquí s'entén que cal una resolució de Llarena després de que el Comitè de la ONU emetís aquesta comunicació. Val? I això és la idea que es tenia. Què es vol fer ara en aquesta resolució? Perquè ja el que volien, proposant Sánchez, ja han aconseguit, que era aquesta resolució. No volien una altra cosa, volien aquesta resolució de Llarena.
De fet, Sánchez tampoc no tenia els vots. O sigui, tots sabíem que
bueno,
no sabíem...
En segona volta potser sí, si comptaves Puigdemont i Comín.
Sí,
és molt comptar, eh?
Sí.
No,
la delegació d'aquests dos vots...
No,
seria polèmica segur, però... Polèmica seria, Arturo.
Però
el fet que estan processats, diguem-ne...
Que està guanyada, el PSC ja ho va dir. El PSC va dir, si ara mateix, en aquest moment, amb les eurovotes activades... aquesta gent pot delegar, Puigdemont i Comín poden delegar...
Perquè estan impedits, no poden sortir del país on estan.
Vull dir que els vots els tenen. Bueno, el que vull dir amb això és que aquesta idea sí que hi és. Ara el que no tenim clar és què es vol fer en aquesta resolució. Jo crec que la querella per prevaricació no és el principal front, és una de les possibilitats que s'han obert i segurament ho faran, etc. Però jo crec que no era... La idea final. Jo crec que la idea final és portar-lo al Tribunal Europeu dels Drets Humans. No sé si ha esgotat la instància de la querella per prevaricació de Llarena o no, o per una altra banda, perquè hi ha diverses fórmules per arribar-hi. La proposta de la idea de la tornada d'eleccions, jo crec que Junts per Catalunya pot especular molt amb ella, però que això no està sobre la taula. I ho dic perquè és lògic, és a dir, té una lògica. Si el teu discurs ha estat si vols que torni el president has de votar president i si, no? I,
bueno, però una cosa és que no estigui sobre la taula i l'altra que no sigui una conseqüència no descartable.
Sí.
No és descartable, no, des de luego, no. En això, evidentment, mai es pot descartar, i menys en aquest moment tan on pot haver-hi perfectament un grupet de 5 diputats de bloqueig. Això pot passar. És evident que a Junts per Catalunya podem trobar 5 diputats que diguin jo em planto i ho fem, no? A la CUP, diguem-ne, una relació a la CUP. O fem Puigdemont candidat, president, o jo em planto. Això pot passar. Però jo el que dic és, Junts per Catalunya com a candidatura tindria, i ho saben, vull dir, tindria el relat molt coix.
Perdona, és que parlar de Junts per Catalunya com a candidatura i és un acte de fe.
Sí.
9 i 35 minuts, de seguida Ben Emerson en aquest estudi, primera entrevista a Catalunya de l'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, que està portant tota aquesta qüestió al voltant de les Nacions Unides i en la part, diguem-ne, internacional. Una notícia d'última hora que acabem de saber, la mort de Milos Forman. Pels que sou cinèfils, doncs efectivament el director d'Amadeus o d'Alien Voló sobre el Nido del Cuco, exacte, doncs amb 86 anys acaben de publicar la seva...
No faltaria que el cel sigui, però quan has dit els títols de les pel·lícules...
Sí, home, no, ja fa dies, diguem-ne.
No, jo crec que fa com a mínim 15 anys que no dirigeix una pel·lícula.
Mira, això t'ho podria dir, però crec que de director, si mira, el 2009 va ser l'última cosa que va fer. I vaja, i tampoc no era de les més celebrades, per entendre's.
Sí, però llavors té gent, no sé, que el Clint Eastwood, que tampoc és un nen, no? No para de dirigir, de crear i de fer, vull dir que també hi ha...
Sí, noi.
N'hi ha que no es bota en la pila.
Els hi preguntaré.
I el tema de talent també,
No siguis injust, que és que acaba de morir.
No, però vull dir, Milos Forman va tenir una fama molt important perquè va ser dels primers immigrants del bloc comunista als anys 60-70 i va portar una mirada bastant fresca a Hollywood, que per això, i les dues o tres seves primeres pel·lícules, una el Taking Off i l'altra el d'Amadeus, van ser dos cops de puny a l'estètica i al relat.
Bueno, crec que Amadeus guanya millor pel·lícula, no?
Això, com tot, vull dir, o no va voler, o es va dedicar a altres coses, però les pel·lícules Eastwood, les últimes no era, però jo crec que té un pols absolutament vejable dels temes que tracta en 80 i pico d'anys, vull dir, no és freqüent tampoc, per això parlem d'ell, perquè si un mare que als 85 anys fes dues pel·lícules a l'any, sí. Ell i Woody Allen són els únics que queden, sí.
Ell va guanyar, efectivament, l'Òscar a millor director, tant per Alguien voló sobre el Nido del Cuco, estem parlant dels anys 70 i de Amadeus als anys 80. 9 i 37 minuts, com dèiem, de seguida Ben Emerson en aquest estudi.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
La Generalitat de Catalunya presenta
6, 6, 7, 10.
Un estiu molt diferent.
Elmi.
Idiomes, esports, natura, tecnologia i arts.
Freda i giro.
Una història de colònies.
Enlairem el coet.
L'estiu és teu. Reserva directa de plaça a xanescat.cat. Generalitat de Catalunya.
Saps què tenen en comú una escapada a París, una glacera a Islàndia i els guerrers de Xi'an? Doncs una oferta increïble de fins a 500 euros de descompte en reservar les teves vacances amb el RAC. A més, si reserves ara, et fem un regal. Vine, truca'ns o visita el web del RAC. Aquest estiu ningú sense vacances, perquè amb el RAC planificar és estalviar.
Siguis on siguis i facis el que facis, ja no tens excusa per no llegir. Amb Storytel podràs escoltar milers d'audiollibres al teu mòbil on vulguis i quan vulguis. Registra't a Storytel.es i prova'l de manera gratuïta durant 14 dies. Storytel.es.
Beguda d'ametlles. Almond Brice. Almond Brice. Almond Brice.
Almond Brice.
Alfons Brice. Pronuncia-ho com vulguis. Tu saps el que és millor. La beguda d'ametlles Almond Brice pot ser que t'agradi massa.
Viu un esclat de sabor. El bo i millor de la primavera, a la teva taula. Arriba amb La Vanguardia, el número 5 de la revista Receptes by Cuina. Plats, consells pràctics i moltes receptes fàcils i originals per gaudir del bon temps. A partir del 14 d'abril, per només 4,95 € amb La Vanguardia.
Ei, no veig la mare d'en Fran, que no ve al partit.
No poden, els van entrar a robar ahir a casa seva.
Sí, i com ha estat?
Van forçar la porta del garatge i van entrar a la casa. Sort que no eren a dins quan va passar.
Protegeix casa teva amb Securitas Direct, l'empresa líder d'alarmes a Espanya. Truca ara al 900 44 4546 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 4546.
Els matins del cap de setmana, Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts a 10 del matí. Que us dèiem, a 24 hores de la manifestació, que a més d'aquí una estona potser en podem parlar, però serà, té tota la pinta que pot ser molt massiva la ciutat de Barcelona per l'alliberament de presos dels líders independentistes que són a la presó. Avui tenim a l'estudi per primer cop a Catalunya, primera entrevista, l'advocat que està portant la causa de Jordi Sánchez, de Jordi Cuixart, d'Oriol Junqueras i de Carles Puigdemont a les Nacions Unides, el senyor Ben Emerson. Mr. Emerson, molt bon dia.
Very good morning to you.
La primera pregunta que li he de fer, per una qüestió d'actualitat, de seguida parlarem de la resta de qüestions al voltant dels Jordis, és Síria. Vostè ha treballat en casos com el de la guerra de Ruanda, de l'antiga Iugoslàvia, dels Khmers rojos a Cambodja. Com definiria la situació que està vivint el país a Síria en aquests moments?
I think all of us feel that Syria,
tots nosaltres considerem que Síria combina la pitjor evidència de qualsevol conflicte armat que hem vist en les darreres tres dècades. Les accions d'aquest matí, evidentment, són un pas molt significatiu en el procés. Però és massa d'hora en aquests moments per avaluar i calibrar els resultats que això tindrà. Les Nacions Unides en el passat ja han indicat que els crims de guerra han estat fets per totes les parts implicades. Hi ha un equip d'investigació que està treballant a l'oficina del comissionat de les Nacions Unides en Ginebra per avaluar l'evidència per establir aquesta afirmació. Sempre és molt difícil quan el conflicte continua. I la situació en la que ens trobem aquest matí, evidentment, és una situació extremadament tensa. Però, amb el temps, quan la situació es desenvolupi, tindrem millors una visió més clara de les implicacions.
El fet que Rússia formi part o tingui dret de veto al Consell de Seguretat de Nacions Unides pot implicar que no s'actuï amb tota la contundència que es podria fer des de Nacions Unides en aquest conflicte?
That's an extremely good but rather a complex question.
Aquesta és una pregunta molt bona però molt complexa. Tots els 5 membres permanents del Consell de Seguretat, que inclou a Rússia però també els Estats Units, la Xina, França, el Regne Unit, tots ells tenen un dret individual de veto sobre qualsevol acció que hagi de ser presa pel Consell de Seguretat. I això amb els anys ha significat que el Consell de Seguretat en moltes situacions no ha pres acció que hauria de prendre. I Síria és un exemple meravellós d'això, d'aquest fracàs d'arribar a un consens i l'utilització del poder de veto de Rússia al Consell de Seguretat ha causat, doncs, que aquesta guerra continuï amb una més gran intensitat de la que hauria de tenir i ha no permès que el Consell de Seguretat, doncs, porti tot això al Tribunal Internacional de Crims.
Entrem, si li sembla, a la qüestió catalana. Li pregunto directament, senyor Emerson, el jutge Llarena ha prevaricat negant-se a permetre la investidura de Jordi Sánchez malgrat la resolució de Nacions Unides?
És molt, molt important que abordem aquests temes d'una manera que sigui legalment correcta, i que mantingui els principis que nosaltres, en aquesta part de l'argumentació, volem, doncs, defensar. I un d'aquests principis, evidentment, és que les persones han de tenir presumpció d'innocència fins que no es provi la seva culpabilitat. Dit això, però, jo hem rebut, doncs, consell legal independent de mi, doncs, en el Parlament català. I jo entenc perfectament la sensació de frustració i confusió que segueix la decisió del jutge local de persistir en, doncs, les sentències que no permeten que el senyor Sánchez sigui alliberat i pugui ser el president de Catalunya, malgrat les indicacions clares del Comitè de les Nacions Unides de Drets Humans de que el jutge no ha d'interferir amb el que està fent el Parlament. Per tant, clarament ens trobem en una situació en la que en algunes situacions podríem caracteritzar-les com una crisi constitucional en si mateixa. Sens dubte, el jutge, doncs, ha de prendre totes les consideracions del de l'interès públic i actuar en àrees de l'interès públic general. Però la pregunta és, l'interès públic ha canviat d'equilibri en aquests moments en una situació en la que doncs, Espanya hauria d'actuar segons les seves obligacions doncs, del dret internacional? Això no és una pregunta menor, en el sentit de que Espanya ha flagrantment doncs, vulnerat doncs, aquest dret internacional a partir del primer moment en què es va començar a posar a la presó, a polítics que estan senzillament expressant les seves visions polítiques. I això sempre ja ha estat sempre considerat una vulneració del dret internacional. Flagrant. I tots nosaltres trobem que això és un veritable desafiament, és a dir, entendre per què s'ha necessitat de temps perquè la comunitat internacional es desperti davant del fet de que Espanya està vulnerant les seves obligacions en relació al dret internacional, però s'estan despertant i el suport i el recolzament expressat per Amnistia Internacional, que s'ha reflectit en la signatura d'un gran nombre de diputats del Parlament Europeu, hem vist les mesures cautelars de les Nacions Unides i tenim, a més, una decisió molt significativa presa a finals de la setmana passada per David Kaye, que és el relator especial de les Nacions Unides sobre la llibertat d'expressió, i efectivament tots parlen amb una única veu que diu: no es pot doncs ignorar legislació com la sedició, no es pot aplicar legislació com la sedició i la rebel·lió que impliquen penes de 30 anys com a motor del que s'anuncia, és a dir, la llibertat d'expressió dels individus que actuen en una societat democràtica i el dret polític que tenen de defensar la independència.
Senyor Emerson, hi ha molta gent que es pregunta, perquè se n'ha parlat molt, que les resolucions de Nacions Unides no són legalment vinculants, vull ser concret amb aquest terme, però legalment vinculants, no estan obligats als països a aplicar-la, tot i que d'alguna forma o altra la bona imatge internacional els obligaria. De fet, la setmana passada, i si no fa dues setmanes, vam sentir el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, recordant un cop i un altre en una entrevista que no era vinculant les decisions de les Nacions Unides. Hi ha gent que pot preguntar-se, i llavors de què serveixen totes aquestes querelles?
El fet que el govern espanyol estigui adoptant el posicionament de que les decisions de les Nacions Unides no són vinculants és una afirmació política, no legal, Ells saben, i nosaltres sabem, que la Constitució espanyola incorpora a les obligacions internacionals d'Espanya com a part de la seva legislació domèstica. Alguns països això ho fan, d'altres no ho fan, però Espanya sí que ho fa, la qual cosa significa que les seves obligacions en relació als drets humans a nivell internacional formen part inherent de la seva Constitució, i aquestes obligacions inclouen, hi ha una signatura doncs, a la Convenció de les Nacions Unides sobre Drets Humans, especialment a l'Acord Internacional sobre Drets Civils i Polítics. I com el seu nom doncs, indica, és a dir, drets civils i polítics, això protegeix els drets polítics de les persones que estan en qualsevol estat que hagi ratificat i signat aquest conveni. Què són els drets polítics? No inclouen els drets d'enderrocar edificis o de bombardejar persones que no t'agradin, evident, que no inclouen el dret d'utilitzar la violència per defensar la teva causa política. Però, més enllà d'això, inclouen l'expressió, doncs, encara que siguin popular, encara que siguin popular en l'estat dominant mateix, i, per tant, poden... No hi ha cap mena de dubte que dins d'Espanya el fet de que el govern de Mariano Rajoy, fins i tot el fet de que la majoria dels votants de l'estat espanyol, amb la seva majoria, estiguin oposats a la independència catalana, és completament irrellevant davant d'aquest tema, perquè al final aquests a Catalunya tenen el dret exprés d'autodeterminació sota l'article número 1 de la ACCPR, i encara que això hagi diguem, no pot ser imposat pel Comitè de Drets Humans perquè no forma part de la seva tasca, el que és important és que tenen el dret de defensar el dret a l'autodeterminació, d'argumentar-lo, de cercar recolzament i de tenir recolzament i exercir els seus drets polítics per fer això, i no hi ha cap mena de dubte en tota l'acció repressiva de l'estat espanyol que el que volen és senzillament xafar aquest dret. I des d'aquest punt de vista, des del punt de vista del dret internacional, independentment de si és el senyor Rajoy personalment o de si és el senyor o si és la Guàrdia Civil o si és el Poder Judicial o si són els tres, és l'efecte del comportament de l'Estat sobre la supressió de la llibertat d'expressió el que aquí s'està qüestionant.
Ahir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va advertir al Parlament de Catalunya que si tiraran endavant una querella contra Pablo Llarena per prevaricació podria suposar malversació de diners públics. Què en pensa?
Mira, l'única cosa que diré en relació a això, i torno a repetir, estic sent molt prudent amb la necessitat de respectar els processos judicials corresponents, és la resposta del govern Rajoy a qualsevol acció presa pel Parlament català amb el que no està d'acord. És a dir, suggerir que hi ha una malversació de fons públics i, per tant, això constitueix un crim. Una de les argumentacions principals que s'utilitzen en relació al referèndum és justament això, i una de les causes per les quals s'està demanant l'extradició del senyor Puigdemont a Espanya. Encara que aquesta acció està present en el procediment pres per l'Estat espanyol, la meva visió és que no hi ha cap mena d'evidència de malversació de fons, i com moltes altres persones he vist el senyor Rajoy parlar obertament a les Corts espanyoles i dir això, i aleshores que quan els convé políticament, el senyor Rajoy i el seu govern faran al·legacions de malversació de fons, però quan estan en altres situacions diuen que no hi ha hagut cap mena de malversació. I doncs això a mi em sembla que són els darrers culatassos d'un govern desesperat.
Fa 15 dies en aquest programa el relator independent de l'ONU, Alfred de Zayas, li deia ara fora de micròfon, ens deia que una de les coses que calien fer era recórrer també davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per evitar l'extradició de Puigdemont des d'Alemanya, perquè el Comitè de Nacions Unides es dirigeix a Alemanya. Ho pensen fer? Ho han fet?
Que el senyor Puigdemont té tot un equip d'advocats a Alemanya amb els quals estan tots en contacte, però són extremadament experimentats, grans advocats en el camp de l'extradició, i estan molt, molt al cas, com hem pogut veure, pel fet de que hagi estat posat en llibertat condicional. Nosaltres tenim completa confiança en el sistema judicial alemany perquè compleixen les seves obligacions des del punt de vista del dret internacional i també des del punt de vista de la Convenció Europea de Drets Humans. I com a part del procés d'extradició, ells han de prendre en consideració si l'extradició del senyor Puigdemont serà una vulneració dels seus drets humans o no. I, evidentment, nosaltres tenim la ferma convicció de que qualsevol polític que defensa la independència que sigui extraditat a l'Estat espanyol en aquests moments i que caigui a les urpes de Madrid, evidentment serà una vulneració dels seus drets humans. Per tant, la resposta breu a la teva pregunta, Xavi, és que en aquests moments no necessitem fer-ho al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides perquè tenim plena confiança en el sistema judicial alemany de complir amb les seves obligacions, però qualsevol implicació de que no ho fessin, aleshores sí, el senyor Puigdemont ara haurà d'anar o bé a les Nacions Unides o al Tribunal Europeu de Drets Humans, que evitarà l'extradició.
Des del seu punt de vista, senyor Emerson, la qüestió catalana dels últims mesos, des del mes de... des d'octubre, des que va haver-hi el referèndum, es resoldrà en tribunals internacionals, davant del Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides, a Luxemburg, a Estrasburg, etc.
Jo penso que aquesta és la pregunta més important que hem de plantejar aquí ara. La meva visió I jo això ho he deixat molt clar en totes les etapes d'aquest procés, és que la solució a aquesta crisi és política, no legal. És el govern el que ha insistit en retorçar i mal utilitzar la llei, forçant-la fora de forma en una tentativa i doblegar-la per fer que, doncs, la causa, d'alguna manera, es doblegui per convenir la seva voluntat política. I els tribunals internacionals estan aquí per expressar justament la visió de que l'estat espanyol ha anat molt més enllà de la flexibilitat i dels límits que es permeten en una societat democràtica moderna. Senzillament ha anat massa lluny, doncs, i s'ha passat d'una distància molt considerable. I sincerament, francament, només la qüestió catalana ha evitat, doncs, la condemna internacional, perquè a mesura que la gent ha començat a donar-se que els catalans han mantingut la seva actitud pacífica, a diferència d'altres organitzacions, a diferència de la història de la violència política en d'altres parts de l'estat espanyol, els catalans essencialment han mantingut, davant d'enormes provocacions, s'han mantingut com un moviment pacífic, no violent, i tanmateix l'estat espanyol, el govern espanyol, més que respecte a això, i portar un pas enrere i dir, molt bé, aquestes són persones que col·lectivament exerceixen els seus drets polítics de manera responsable i en ares de l'interès de la pau i de la promoció de la seguretat nacional per a tothom, en lloc de fer això, han agafat els seus dirigents i els han empresonat. I això és una cosa terrible que s'està produint aquí. És xocant. I en el moment en què li expliques al món internacional el que està sortint, la gent està bocabadada. Ara hi ha la gent se n'adona. Es necessita de temps, perquè la gent se n'adoni. Perquè aquest és un conflicte regional i els conflictes regionals sempre necessiten de temps per penetrar, doncs, la gent de la comunitat internacional. No estan utilitzant bombes i és l'estratègia. Ha estat diferent, doncs, de les estratègies del passat. No hi ha al·legacions ni de tortura ni d'execucions, i aquestes són les coses que, de fet, arriben als titulars de les notícies. Però l'estat espanyol s'està comportant com un règim, doncs, repressiu del seu passat feixista. La resposta és rotundament sí. I forma part de la gran opinió principal en diferents parts d'Europa que s'està catalitzant. I és aquí on els governs estan una miqueta enrere. No esperes veure un lideratge per part del Regne Unit o del govern francès o de qualsevol altre govern en aquesta situació dins d'Europa, perquè tots ells, com a governs, en situacions com aquestes tendeixen a donar-se suport mutu. Però a mesura que la consciència creix a nivell internacional i a través de campanyes internacionals, a través de manifestacions com la que hi haurà demà i a través del procés de, doncs, portar querella als tribunals internacionals, a mesura que la pressió augmenta, és a través d'aquest procés, des del nivell de base, el que es desenvolupa. Però tens algun dubte de que al final l'estat espanyol haurà de, doncs, fer un pas enrere? No tinc cap mena de dubte. No pots continuar amb aquesta repressió política dins el propi estat i esperar que les coses senzillament s'assemblin a la normalitat d'un estat democràtic normal. És una desgràcia.
Tinc dues preguntes més per fer-li, senyor Emerson. La primera, en les últimes hores hem vist la vinculació amb determinades actituds a Catalunya amb terrorisme, quan vam sentir que una membre del CDR era detinguda i traslladada a Madrid acusada de terrorisme per haver obert o per haver ajudat a tallar carreteres i aixecar peatges. Després el jutge la va deixar en llibertat. Des del seu punt de vista, vostè ha estat relator de les Nacions Unides en matèria de terrorisme. Què n'opina d'això?
Yes, well, I think it's Em sembla que és
una qüestió clau en aquests moments. Jo durant 6 anys, com tu saps, vaig ser el relator especial de les Nacions Unides sobre terrorisme i drets humans. I hi havia molts problemes que en trobàvem arreu del món, però el principal, el desafiament, el repte més important era l'absència d'una definició acordada a nivell internacional del terrorisme, la qual cosa deixa molt de marge perquè els estats estats, doncs defineixin amb el seu propi llenguatge què és el terrorisme. I els estats més repressius utilitzen la definició més àmplia de terrorisme. I els que són estats que genuïnament s'adhereixen a la democràcia i a l'imperi de la llei utilitzen definicions de terrorisme que impliquen l'utilització d'amenaces de violència contra la població o una porció de la població, o, diguem, per defensar una causa política religiosa, i l'objectiu és instaurar el terror en una secció de la població o de la població a nivell global. No hi ha cap mena de dubte de que els actes de desobediència civil no constitueixen actes de terrorisme. Aquest és un dels grans perills de la mala utilització